Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi por Oi, per a saber qui som i d'on venim.
Un dijous més, Ser Història Maestrat, amb David Gómez de Mora aquí als nostres estudis, il·luminant-nos, informant-nos de la història, de coses que desconeixem la gran majoria. I, bueno, primer, bon dia.
Bon dia.
Bé, avui vols parlar de la Llana. No?
De la Llana jo diria castellonenca, més
de la
concretament.
Castellonenca.
Del nord de Castelló, anem
De tot el que és les nostres comarques.
Sí, les tres comarques que a mi sempre m'agrada contextualitzar com les septentrionals, que són l'Alt, el Baix Maestrat i Ports de Morella.
Molt bé. El territori del Sénia, que molts diuen també, entre cometes, no?
Sí.
Per situar-nos, no, per el tema de que estiguéssim fronterers, per situar-nos en el mapa a vegades, que molta gent no ens coneix. Tu d'on eres? Soc valencià.
Tenim el privilegi de viure en una terra que és preciosa. El nord de Castelló és un dels espais més bonics que tenim en el territori valencià i en aquesta part de la península. O a lo millor és perquè jo ho veig en els ulls, no?, d'una persona que està enamorada del seu poble i del seu entorn, però som uns afortunats, jo sempre ho dic.
Tu mires en molts bons ulls i coincideixo amb tu. El que passa és que som els grans desconeguts moltes vegades. Parlem molt de les grans ciutats, de les grans urbes, del gran turisme de masses, de territoris que són super espectaculars, però el nostre és molt bonic.
Som uns afortunats, de veritat.
Sí. Pues bueno, va, anem a parlar de la Llana castellonenca i no és de, per exemple, la melena que porto jo avui.
No. Bé, com comentàvem, no hi ha cap mena de dubte en que estem en un territori especial, també per la seva climatologia que ve arrelat a aquesta orografia, a aquest territori geogràfic en el que s'assentem, i que va fer que la Llana se convertiguera en un producte que va agilitzar l'economia de les terres del nord de Castelló ja des de l'etapa final de l'edat mitjana, especialment durant el segle XIV, quan des d'aquest espai geogràfic s'exportava pel Mediterrani tota la llana que s'extreia de les ovelles de l'àrea que avui representen aquestes tres comarques septentrionals que comentava abans, l'àrea de Alt i Baix Maestrat, així com els Ports de Morella. La producció va ser tan important que va fer créixer substancialment l'economia d'alguns municipis, a l'haver una quantitat important de veïns volcats amb aquest sector. Així ocorrerà en localitats com Morella, Culla, Vilafranca, Ares, Cinctorres, el Forcall i altres enclavaments de l'interior, que juntament amb Catí i Sant Mateu exerciran un tràfic important en la comercialització i trasllat cap a la línia d'aquesta platja, perquè pensem que aquesta llana busca la mar, és a dir, busca un lloc per a poder transportar-ho, i l'àrea de platja, tot el que és l'entorn litoral de Peníscola especialment, serà la porta de sortida cap a aquesta. Per així, com dic, des d'aquesta zona finalment emportar-se fins a ciutats tan llunyanes com podria ser el cas de Gènova o Venècia, i en la que, com podrem comprovar en el pas dels segles, n'hi havia ja una línia molt ben establerta. Recordem que la llana era extreta d'ovelles, les quals eren durant tot l'any cuidades per pastors, aprofitant-se la llet que aquestes donaven, així com la carn dels corders, i que evidentment s'inseriran dins de la producció que complementava aquella economia ramadera exportada per diferents zones del Regne de València. Serà normal veure com en moltes d'aquestes localitats de l'interior la presència de corrals dins d'una part annexa de l'habitatge, aprofitant en aquest cas per al consum familiar, era un element molt normal. Per exemple, també en punts dispersos al llarg del camp, on els masos tindran una notable importància, aquests van ajudar a que se pogueren criar una quantitat remarcable d'animals, fet que cal tenir en compte, doncs se traduirà en un poblament dispers i que serà un element distintiu d'aquesta geografia del nord de Castelló, de manera que en alguns casos, com ocorrirà a Culla, perquè lo de Culla és molt curiós, donaven com a resultat que hi visquera més gent als masos que dins del nucli urbà, Un altre exemple serà el de Castell de Cabres, quan a principis del segle XX encara una tercera part de les residències dels seus habitants es distribuïen en masos i cases de camp allunyades per l'àrea del nucli del municipi, de l'àrea urbana. Els pastors eren una part essencial en l'explotació d'aquest recurs. Alguns arribaven fins i tot a viure en masies, com un treballador o membre més de la família. L'obligació del pastor era la de mantindre i vigilar el bestiar. A les cases dels llocs habitats, els corrals limitaven la quantitat de ramat. No obstant, en els corrals que hi havia enmig del camp o a les masies, se podia treballar en més d'un parell, en aquest cas, de centenars de caps d'animals. Val? Els contadors d'ovelles eren unes construccions realitzades en murs de pedra, en sec, que, a través d'un orifici en l'estructura perquè poguera passar una ovella, ajudaven al pastor a comptabilitzar els animals que tenia, encara que, com sabem, aquests disposaven també dels seus propis mètodes de càlcul, parle dels pastors, per aproximar en grups de desenes, per exemple, si estaven totes les ovelles al seu lloc. Aquests murs es caracteritzen per tindre més d'un metre d'altura i estar rematats en la seva part superior amb lloses disposades en punta, doncs al estar en un espai tancat s'impedia que l'animal s'escapara. Doncs recordem que moltes vegades el pastor també portava cabres. Aquesta peculiaritat en els murs on hi havia animals també impedia que els llops, quan els tenien, perquè com sabem fins a principis del segle XX hi ha constància, poguessin entrar on estava tot el ramat, perquè ja és més que conegut el mal que poden fer aquests animals. Doncs sabem, com comentava abans, que fins a la segona meitat del segle XIX aquests van ser un autèntic malson per als ramaders i pastors del nostre territori. Un altre motiu és que quan arriben els freds invernals en aquestes terres, així com fins i tot en les estacions de tardor i primavera, les nevades podien danyar la construcció en acumular molt de pes. Per això, aquesta forma del mur superior se diu que ajuda a que la neu no s'acumule. Ni que dir que a l'estiu les fortes pedregades que registren en aquestes zones són també un problema, per la qual cosa era també important que a prop d'aquell lloc hi haguera un espai de refugi o barraca de pedra, per a que així el pastor poguera salvaguardar-se i no ser sorprès per una tempesta violenta. Tampoc es pot oblidar la companyia i treball que exercien els gossos, encarregats de mantindre vigilat el bestiar. El sol era qui imposava l'horari, motiu pel qual el pastor havia sempre de calcular el temps transcorregut, per així saber quanta estona l'animal havia d'estar exposat a l'aire lliure abans d'emportar-se al corral. Doncs també, depenent de l'època, es passaven més hores en les zones resguardades, com succeïa durant els dies gèlids, on els animals s'alimentaven de la palla que el pastor els proporcionava dins dels corrals. Un altre dels oficis relacionats amb aquest sector era el del peraire, qui s'encarregava de cardar la llana una vegada que aquesta s'havia netejat de manera correcta. El peraire, amb una sèrie d'instruments i oli, separava els millors fils que després acabaven treballant les filadores per a les peces de més qualitat. Evidentment, tota la llana s'aprofitava per a diferents usos. Després de la caiguda del comerç de la llana, aquesta continuarà explotant-se en aquestes localitats, encara que disminuint el seu valor i emprant-se per a la realització de matalassos que abrigaven les llars o també per a peces de roba. No cal afegir que el treball de l'esquilador era també molt dur i laboriós, doncs no es comptava amb els mateixos mitjans que avui permeten tallar la llana a un ritme d'una ovella per minut, fet que no evita que encara així sigui sent un ofici molt dur. Aquesta llana, abans d'aprofitar-se, havia de netejar-se al tindre molta brutícia i desprendre una forta olor, fet que comportava passar moltes hores primer llevant-la amb aigua calenta i fregant-la amb sabó casolà, aprofitant, en aquest cas, olis usats, per a posteriorment submergir-se en aigua freda. És per això que el lloc idoni seran els rius, on el corrent continu d'aigua freda ajudava a que aquesta activitat es poguera exercir de forma molt més efectiva.
Molt interessant, me quedo en algunes coses, els rius, rius que pràcticament estan secs a les nostres terres. I bueno, el Cérvol porta aigua pràcticament tot l'any, està més o menys a la zona de Vallibona, no? Sí. Me pareix.
I inclús Borràs Harkens parla de, en la seva època, en anys 20, quan escriu el primer volum d'Història de Vinaròs, parlava d'això, de que no feia molt de temps encara el Cérvol tenia eixe caudal, anem a dir, una mica més regular. Ha canviat molt el tema de lo que seria el comportament, el règim hídric dels rius per diferents factors que òbviament pues, han modificat també, no? És veritat que quan parlem de les economies tradicionals, com és el cas de la llana, doncs la vida era molt diferent i costa avui d'entendre, però clar, tenim que contextualitzar els mitjos que hi havia en aquella època i la gent com sortia de la millor manera que podia per a tirar endavant.
Sí, sí, la llana sobretot, que era pues, el modus vivendi de moltíssima gent de la nostra societat, tant de les comarques de l'interior, en la zona més prop a la costa també treballava, no?
Clar, aquí llana. De ramaders, per exemple, jo sempre ho dic, en Vinaròs, estic ja parlant d'àrees litorals, parle per exemple de Vinaròs o de Peníscola, que són municipis que he estudiat una mica a fons, tenim molts de topònims, tota la costa nord de Vinaròs està repleta de topònims, des del Bobalar, la Barbiguera de la Berbicaira, de la derivació de la paraula bebris, o també el Triadó, on se triaven les ovelles, les deveses, una deessa en castellà, és a dir, i en Peníscola, si agafem la Serra d'Irta cap a dins, està tot replet de corrals i de llocs d'explotació ramadera.
Sí, ara hi ha, bueno, per Vinaròs alguna vegada vem algun ramat minudet d'ovelles per aquí, per pastar, no? Però pràcticament
s'ha
això
perdut.
Queda ja s'ha perdut quasi tot.
És una llàstima.
Una autèntica llàstima. Sí. I també, per exemple, l'ofici d'esquilar ovelles, si no té bé gent de fora, inclús hasta de fora del nostre país, vull dir, no...
I que està
no
molt mal pagada la llana, està uns preus, tot el que és la llana que s'esquila les ovelles és un desastre ara mateix, el cost no surt a compte.
Molt interessant aquest tema, molt interessant també pues, conèixer el modus vivendi que havia. Això estem parlant de quina època? Més
bé,
o menys.
La llana, per exemple, en el segle XIV és quan tenim aquest boom econòmic que després continuarà mantenint-se, però evidentment ja sense aquesta projecció a nivell de Mediterrani, perquè tinguem en compte que en el segle XIV vam arribar a ser un dels grans punts de referència de tot el que és l'exportació del producte, és a dir, érem uns grans competidors, estàvem en el top, en la primera línia. El que passa és que ja, finalitzada l'edat mitjana, hi ha una gran recaiguda, perdem força, i per tant, eixe nicho econòmic és suplit per altres espais geogràfics, però encara així eixa base, perquè nosaltres per naturalesa som un territori en una orografia considerable, perquè el nord de Castelló és una zona molt muntanyosa i eixa disposició geogràfica comporta un clima i eixe clima un ús del sol que evidentment està sempre dirigit cap a lo que seria la ramaderia.
Sí.
Per naturalesa, el nostre espai geogràfic ens ha portat a aquest model econòmic tradicionalment.
Una comarca que, com tu com jo, com molta gent mirem en tan bons ulls, vam arribar a ser top de moltes coses.
Sí, vam tindre arrastrem una història molt... Qualsevol ho diria moltes vegades quan veus avui, no?, molts municipis en la baixa densitat demogràfica, però fa segles enrere això va ser un espai que va tindre molta importància, no ens ho podem imaginar moltes vegades.
Doncs bé, gràcies un dijous més per estar aquí amb nosaltres en Ràdio Ser Maestrat, en aquest espai que intentem apropar la nostra història, les nostres costums i tradicions als oients, i t'emplacem fins el proper dijous. Fins la propera, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. Tots els dijous, a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat. Els dijous dins de l'Oi per Oi per a saber qui som i d'on venim.